Cugat Media. Notícies.
Salutacions. Cada vegada és més freqüent la imatge de cues quilomètriques a la P7 en el seu pas per Sant Cugat, una situació que també es repeteix a la B30, volíem dir. Els accidents en són la principal causa. El Servei Català de Trànsit ha facilitat a Cugat Media les dades de sinistralitat de la B30, així com del tram de la P7 paral·lel a aquesta via. En aquests dos segments hi ha hagut 127 accidents entre l'1 de gener i el 14 d'octubre. Són unes xifres similars a les del mateix període de l'any passat, quan es van produir 121 sinistres. El calendari laboral de Catalunya per al 2025 comptarà amb 13 festius. D'aquests, 11 seran entre setmana, mentre que en diumenge només hi ha el 12 d'octubre. Tots Sants i el dia de la Constitució, el 6 de desembre, cauran en dissabte. A més, el calendari disposarà de dos ponts de 4 dies, el de Setmana Santa i un altre per Nadal. El primer cap de setmana llarg de l'any serà el 6 de gener, en caure el dia de Reis en dilluns. Torna al Consell de Barri de Bullpelleres aquest dimecres a 6:45 de la tarda. La segona sessió del Consell, després que es constituís el passat mes de maig, posarà el focus en els camins escolars. Així mateix, durant la sessió, també s'abordarà la gestió del niu de bústies a Can Barata i l'estat dels grups de treball. L'òrgan presidit pel tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, tindrà lloc a la biblioteca de Bullpelleres, Miquel Batllori. Sant Cugat comptarà amb una nova farmàcia sota el nom de Cugat Centre. L'establiment estarà ubicat al número 15 del carrer de Valldoreix, a tocar de la llar d'infants Magnòlia. El nou negoci està buscant professionals del sector per formar un equip amb farmacèutics, tècnics i especialistes en dermofarmàcia. A motiu de la celebració de Tots Sants, l'Ajuntament habilita un cop més un servei especial d'autobús des del centre de la ciutat fins al cementiri municipal. El servei funcionarà aquest cap de setmana, 26 i 27 d'octubre, i el divendres 1 de novembre, amb els mateixos horaris i recorreguts d'anys anteriors. L'horari del cementiri és de 9 del matí a 6 de la tarda. En clau esportiva hem de dir que el primer equip masculí de la UAS de bàsquet ha caigut derrotat 65-75 davant el Marista Sa de Mar a la sisena jornada de la Supercopa. Els santcugatencs s'han vist superats còmodament en el darrer quart, on han encaixat un parcial de 0-16 que ha estat suficient per perdre el maig. Els de Gavi Vallet continuen sense reaccionar i han d'intentar redreçar el rumb. Una única victòria en 6 partits. Proper maig, d'aquí a 15 dies, quan visitaran la pista del Lloret, que és actualment el segon classificat. Fins aquí la informació. Recordin que es poden seguir al Twitter, al Facebook, òbviament a cugat.cat i també en els diferents butlletins horaris.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Roc Casas, el control tècnic Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 28 d'octubre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana, l'esport en marxa, amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora, presentant dos participants més a l'OPFest, en què hi participa Cugat Media. Coneixerem el grup Tàndem i Maria Caldés. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de llengua. Rebrem alguns alumnes del Servei Local de Català a l'Anell al Dit. I afegirem una entrevista personal a José Sánchez Sinisterra, dramaturg i pròxim Premi d'Honor de l'Acadèmia de les Artes Escèniques. I per acabar, ens endinsarem en el món de la literatura a través dels clubs de lectura, amb la llibretera de la llibreria Paideia, Laura Moré. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Música.
faves comptades.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat el cap de setmana en clau esportiva, això sí.
Molt bon dia, Alba. Doncs preparats per explicar una nova jornada esportiva amb diferents marcadors, diferents resultats i molts protagonistes avui en directe.
Moltes coses més, ja ho sabeu, perquè l'Esport en Marxa sempre en Joan ens acosta als protagonistes d'aquesta actualitat. Avui ho faràs amb quatre convidats. Joan, qui són?
Doncs sí, mira, parlem amb Laia Paredes, capitana de l'Oxigen Patiu que cruça en quart, que van debutar amb derrota 3-2 a la pista del Liceo. També amb Raül Raposo, entrenador del Sant Cugat femení, amb bona dinàmica, amb bona trajectòria, l'equip ocupa la part alta de la preferent. Tindrem el Toni Gorgos, director esportiu del Muntanyenc, de la secció d'atletisme, que ahir va fer la presentació i ens explicarà com preparen una nova temporada. I, finalment, un pilot santcugatenc de ral·lis, el Xavi Vidales, que està molt a prop de tocar un títol. Avui ens explicarà com afronta aquest tram final de temporada. Doncs ja has vist un menú farcit d'esport i de protagonistes.
Molt farcit. Abans, però, fem aquest resum de resultats del cap de setmana, no?
Així és. I posem en ordre els números i els marcadors d'aquesta jornada. Començarem parlant del Club Rubí Sant Cugat masculí 32, Poblenou 0.
Els santcugatencs superen amb contundència els barcelonins i segueixen invictes a la part alta de la taula.
El Salvador 29, Club Rubí Sant Cugat femení 3.
Debut amb derrota de les santcugatenques davant d'un tot poderós conjunt local.
En hoquei patins, Liceo 3, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 2.
Les santcugatenques s'estrenen amb derrota a la Lliga Iberdrola, tot i avançar-se 1-2 en el marcador.
Més hoquei patins, Vendrell 4, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 1.
Els d'Òscar González cauen contundentment davant un rival que opta a l'ascens de la categoria.
En hoquei herba, tenis 0, júnior masculí 1.
El conjunt d'Oriol Torres ocupa la tercera plaça i segueix en línia ascendent.
Més hoquei herba, Sardinero 0, júnior femení 1.
Tercera victòria consecutiva de les de Guille Carnicer, que ja ocupen la sisena posició.
En futbol, Vilafranca 0, Sant Cugat masculí 0.
Els de Joel Bravo encadenen la quarta jornada consecutiva sense perdre i segueixen a la part alta del grup 3 de primera catalana.
Més futbol, Sant Gabriel 0, Sant Cugat femení 2.
Les de Raül Raposo són terceres i continuen amb bona dinàmica.
En futbol sala, Espanyol 2, Olímpic Floresta 4.
Els florestans donen un cop d'autoritat a la Lliga, a la pista el del fins ara líder invicta.
Més futbol sala, Sant Vicenç 6, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Primera derrota de les de Manel Muñoz de la Lliga.
La Roca 33, amb vol Sant Cugat 27.
Els santcugatencs encaixen la primera desfeta a la Lliga i també perden el lideratge.
Saire 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les de Leo Passarine cauen per primera vegada a la Lliga i cedeixen la primera plaça.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 65, Maristes Ademar 75.
Els de Gavi Payet cauen davant un rival directe i segueixen coers. I fins aquí, Joan, aquest resum dels resultats. A partir d'aquí, tot teu. Jo et recullo la pilota quan passin 6 minuts, 10:45 del matí.
I tant, fins ara.
Esport en Marxa.
Comencem un nou Esport en Marxa. Aquest serà el darrer del mes d'octubre, dilluns 28 d'octubre, un dia negre, plujós, a casa nostra, que cap de setmana també ha estat passat per aigua, però nosaltres hem de començar el programa i agafarem l'estic per parlar de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení, un equip que continua a la màxima categoria estatal, a l'hoquei Lliga Iberdrola, i que aquest cap de setmana, més concretament dissabte, va viatjar fins a Galícia. I va perdre la pista del Liceo per 3-2, un partit que semblava que sumava un punt, però en el darrer minut, minut i 12 segons gairebé, el Liceu li donava la volta al marcador, de l'1-2 del segon temps, acabava amb aquest 3-2. I per parlar d'aquest partit, de la temporada i de com veuen aquest nou curs, tenim a l'altra banda, al fil telefònic, la capitana d'aquest conjunt. Ella és la Laia Paredes. Laia, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, una derrota que malauradament arriba en el darrer minut de joc, amb un 1-2 favorable. Una mica de ràbia, no?, perdre d'aquesta manera.
Sí, la veritat és que va ser un partit on al final no va ser com esperàvem, simplement perquè tot porta tot el partit dominant i anant per davant del marcador, i a faltant un minut, com has dit, un minut i 12 segons, et marquen el 3-2, que ja fa difícil com la remuntada, i per lo menys per sortir de Corunya amb un puntet, no?
Tot i això, s'ha de buscar la part positiva, i és que tenim una plantilla pràcticament molt renovada. L'equip va competir a una pista destacada com és la del Liceu. Entenc que també sensacions positives, no?
Sensacions molt positives i molt contentes del partit i la feina que vam fer i la feina que portem fent durant tota la pretemporada. I és això, no? Potser no sortim amb els 3 punts, ni amb un punt, ni sortim amb una victòria, però traiem aquestes ganes per seguir competint, seguir lluitant, i ja enfocades cap al darrer partit, que juguem a casa, i aviam si aquí sí que podem treure els primers 3 punts de la temporada.
Com veus aquesta Hockey Lliga Iberdrola? Més potent que l'anterior o no?
Bé, la Hockey Lliga Iberdrola ha fet un canvi bastant, bastant potent, perquè potser sí que abans hi havia com els equips més, més alts que competien ells i els altres competien la seva lliga. Aquest any tots els equips poden competir contra tots els equips, no? I això jo crec que la fa molt més interessant i molt més convivible, no? Llavors, jo crec que, òbviament, segueixen de venir els equips més forts i els equips com preferits, però saps que un equip que potser t'acaba de pujar o un equip que està a la taula de baix et pot competir i et pot fer la sorpresa contra un equip de la taula de dalt, no?
L'objectiu d'aquesta temporada ha de ser la permanència o es pot cercar fites més ambicioses?
Nosaltres ens hem posat com objectius més ambiciosos. Òbviament, el primer objectiu és la permanència i seguir un any més a l'Hockey Lliga, però també tenim l'objectiu d'arribar a la Copa de la Reina i, per tant, a la primera volta que entra les 8 primeres.
A nivell personal ja sumes moltes temporades, ets la capitana. A nivell de vestidor, amb el tècnic també, amb el Borja Ferrer, com està l'engranatge de l'equip?
Doncs estem en molt bona dinàmica. Som un equip que també sumem el handicap, que som molt joves, però tot l'ambient que hi ha fora de la pista s'està transmetent dins la pista. Hi ha molt bona relació amb totes. Som un equip, però també formem part d'una família. Amb tots els tècnics estem supercontentes. Tothom està donant de la seva part, tothom ens està ajudant a assolir aquests objectius i, per tant, en general, supercontentes i amb ganes de seguir sumant.
Molt bé, doncs, Laia Paredes, gràcies per aquest petit tastet de com es troba l'equip. Recordem, aquest cap de setmana, segona jornada de l'Hockey Lliga Iberdrola, jugueu dissabte a la tarda al PAF 2 de la Rambla de Celler i rebreu el conjunt de Lleó, el Benvibre, esperant i desitjant que arribi aquesta primera victòria a l'Hockey Lliga. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort per aquesta nova temporada.
Gràcies.
Esport en marxa, amb Joan García.
Continuem amb més esport femení i ara toca parlar del Sanku de futbol, d'aquest equip femení que continua preferent, que any rere any ho intenta d'assolir una categoria més. I de moment l'equip ha començat amb molt bon peu, perquè ara mateix és tercer amb 15 punts, empatat amb el segon classificat, que és el Girona, i amb els mateixos punts també que el Barça C. El que passa és que el Barça C té un partit pendent per jugar, té un partit menys que ha de disputar. En tot cas, anem a parlar amb el tècnic d'aquest conjunt, que s'estrena a la banqueta vermell i negre, és el Raül Raposo. Raül, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, bons números, després de 6 jornades. Satisfet fins al moment amb el rendiment de l'equip?
Molt satisfet amb el rendiment de l'equip, amb com treballem entre setmana, òbviament voldria 3 punts més.
I aquests 3 punts que es van perdre a Porqueres, no?
Aquests 3 punts que es van perdre a Porqueres. Va ser un partit molt disputat, un rival molt dur, un camp que és molt difícil de visitar, i no vam tenir l'encert de cara a porta, i diríem que hem intentat aprendre el màxim possible del que va passar allà.
Una plantilla totalment renovada, no?
Bueno, tenim jugadores que estaven al club, hem pogut pujar jugadores que estaven al filial, jugadores que estaven al juvenil, ens agrada molt tenir jugadores de la casa que hi porten molts anys. També sí que és veritat que hem fet uns quants reforços amb moltíssima qualitat que han donat un passet endavant a l'equip.
La teva arribada, vens del Cerdanyola, tens experiència ja en aquesta preferent, i preguntar-te, els dos equips que ara mateix estan per davant vostra, Barça C i Girona, clubs de molt renom, no?
Sens dubte, i et diria que veient la classificació, no només aquests dos que estan per dalt, sinó que estem en la part alta de la classificació, 6, 7, 8 equips molt enganxats, equips molt ben preparats. Podríem dir que aquest any la categoria per la part alta ha fet un passet endavant amb plantilles de veritat amb molt bon nivell, entrenadors que també tenen experiència en la categoria i ho estan fent molt bé, i serà molt dur estar en aquesta part alta.
Només té premi el primer, el campió?
Ara mateix sí.
Sí, complicat, no? Perquè cada campió de qualsevol categoria és molt difícil, has de guanyar molts i molts partits, no?
I a més venim amb unes dinàmiques els últims anys d'equips que queden primers sense perdre partits. És molt difícil arribar a aquest punt, al nivell de regularitat en el dia a dia. Vam veure l'any passat davant de les Planes com va ser impossible que ningú s'apropés aquí. Veurem aquest any fins on arriba el Barça. Està clar que tenen jugadores d'un nivell altíssim.
Clar, que jugui el Barça en aquesta categoria, doncs fa il·lusió també, però déu-n'hi-do el nivell, no?
Sí, tots sabem que el nivell del futbol femení està pujant i la nostra categoria s'està notant moltíssim. Ja et dic, sobretot per la part alta, el Barça està molt, molt, molt ben preparades, les jugadores són d'un nivell molt alt perquè són molt joves, però ja et dic, veiem equips que estan una miqueta més enrere, com ahir vam poder veure un Girona Europa, va ser un partit maquíssim, a Terrassa té un equipàs, hi ha equips molt, molt ben preparats, com el Mataró, no em vull deixar ningú, no? Perquè també tenim el Pallès aquí enganxat, el Porqueres està una miqueta més a sota, però vindrà cap a dalt, venim de jugar contra Sant Gabriel, que just baixen de Nacional i tenen jugadores amb moltes qualitats, costa molt en aquell camp, la Lliga està molt forta i molt maca per qui vulgui venir a veure-la.
Jugueu els diumenges a la tarda a la zona esportiva municipal Jaume Tubau. Parlem de la teva trajectòria. Tens 29 anys, sí. Ets un entrenador molt jove. Dirigir un equip femení has de també tenir aquesta experiència prèvia, no? Perquè s'ha de tenir, diuen, una psicologia especial, no?
Bueno, està clar que els codis interns d'un vestuari masculí i d'un vestuari femení no són els mateixos. Hi ha gent que s'adapta més ràpid, hi ha gent que s'adapta una mica, que li costa una miqueta més i s'agafa una miqueta més d'experiència. Està clar que l'experiència t'ajuda moltíssim, com tot, però també hem vist entrenadors com des del dia que arriben ho fan molt bé. La nostra primera temporada va ser el Sabadell i vam tenir la sort de fer una gran temporada. De fet, l'última salvant a l'equip a preferent. I et diria que hem après molt els últims anys i és un coig estar aquí.
El club B, el Sanko?
Un gran club, ens ha ajudat molt des del principi i es nota també, com tu has dit abans, que porten anys volent estar dalt, es nota com el club empeny, com t'ajuden i des del primer dia tenen interès per estar el més a dalt possible i tothom fa força perquè la cosa funcioni, es nota molt i s'agraeix molt.
De públic, com va l'assistència? Perquè s'ha creat una grada d'animació al Sanko, també els veurem amb el femení?
Espero que sí. Des d'aquí cridar-los, no? Espero que també vinguin i s'ho passin bé. Nosaltres fem el futbol més divertit o visualment atractiu possible perquè vingui la màxima gent possible. Sí que és veritat que històricament el camp del Sanko és un camp on hi acostuma a haver-hi bastanta gent, seguint el femení, però espero que hi pugui haver cada cop més gent.
El Sanko que té el femení, el primer equip, hi ha un filial, hi ha un juvenil també que està en una molt bona categoria. Tot això entenc que ajuda a un entrenador a que el discurs sigui més realista i que les noies del planter vegin que hi ha un mirall a preferent i que algun dia potser pot fer el salt, no?
Esperem que així ho vegin. Nosaltres intentem fer-ho el màxim possible. Et diria que m'ha agradat molt veure aquestes jornades jugadores del juvenil veient el nostre equip. Dóna molt goig. Sempre hi ha jugadores també del filial veient l'equip. També entrenadors i entrenadores de la base. S'agraeix molt, es nota aquesta continuïtat. Intentem treballar tots junts. I també nosaltres des de dalt, mirar el que tenim més a baix. Intentem estar molt al tanto del que hi ha el filial, molt al tanto del que hi ha el juvenil, perquè són jugadores que esperem que algun dia puguin arribar i ja anem amb ull i anem vigilant.
La clau serà, potser, per intentar pujar, arribar a les últimes jornades amb amb possibilitats, probabilitats, no?
Totalment. A més, les últimes jornades les tindrem amb enfrontaments directes. Tenim Barça la penúltima jornada, tenim Mataró la última, i seran jornades dures molt maques.
Parlem d'algunes jugadores claus que porten alguns anys aquí, per exemple, la Eli, fins a quin punt és una jugadora decisiva?
Ostres, et diria que, com hem estat anys altres equips de la categoria, fa una il·lusió especial tenir jugadores que portem molts anys veient el nivell que tenen i on poden arribar. És un gust tenir-les, et diria fins i tot un somni, perquè, ja et dic, són jugadores que et mires, les veus com destaquen a la Lliga, són de les millors. No només tenim la Elin, tenim moltes altres que porten anys a l'equip i porten fent-ho molt bé. I també et diria que el millor de tot és arribar i veure la seva qualitat humana, perquè la qualitat futbolística ja la vèiem, la seva qualitat humana, com es gestionen elles mateixes i com ajuden a gestionar l'equip, és un gust i ho posen tot molt fàcil.
Per acabar, la Queens League, fins a quin punt tu has vist que pugui perjudicar o al contrari, que pugui ajudar d'alguna manera?
Sí, la Queens League va arribar a la temporada passada i vam veure com un cop va arribar a la Queens League va haver-hi una baixada de nivell de categoria perquè gran part de les jugadores eren d'aquesta. Però un cop ha anat passant el temps, hem vist com realment les jugadores que van a la Queens són molts cops jugadores ja més veteranes, que s'estan retirant o just s'acaben de retirar, i en canvi això li ha donat a la Lliga un aire fresc, amb una fornada de jugadores juvenils de moltíssima qualitat, d'on per sort ens hem pogut reforçar bastant. Això li ha donat un aire fresc a la categoria, i sí que et diria que, òbviament, hi ha jugadores de qualitat a la Queens, que si no estiguessin a la Queens estarien a la nostra categoria, però aquest any es nota molt menys la davallada de nivell a causa de la Queens respecte a l'any passat.
Molt bé, doncs, Raül Raposo, gràcies per apropar-nos l'actualitat d'aquest Sant Cugat femení, d'aquest equip que ara és tercer, i tant de bo s'arribi a assolir l'objectiu ambiciós, però sens dubte que ja persegueix molts anys l'entitat. Que vagi tot molt bé i moltes gràcies per ser avui aquí en directe a l'Esport en Marxa.
Moltíssimes gràcies.
Esport en Marxa.
Continuem en directe aquí a l'Esport en Marxa i ara és moment d'agafar les sabatilles i de sortir a córrer una miqueta i segurament ben a prop d'aquí, tot i que plou, és a dir, a les pistes de la Guinardera, on allà desenvolupa tota la seva activitat a la secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat, i aquí tenim el Toni Gorgos, que és un dels responsables destacats des de fa ja molts anys, des de 2009, crec que ens ha dit, de la secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat. Toni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ahir presentació en societat d'aquesta secció d'atletisme del Club Mundial Sant Cugat. Tu que portes tants anys, quina fotografia ens fas de la presentació d'ahir?
Bueno, pues és el millor any. Cada any ens agrada dir lo mateix, no? Però ara sí que és veritat. Ahir va ser el millor any. Portàvem una problemàtica de la pandèmia, que vam tenir dos anys molt dolents. Després es va fer la pista nova, no vam poder començar a l'hora. L'any passat em van robar el coure, no teníem llum, van començar tard. I aquest any, per primera vegada, hem pogut començar l'escola el 15 de setembre. També està clar que l'Olimpiada sempre dona més fruits i hem batut rècords ara mateix d'inscripcions. Som 300.
300. És la millor xifra que heu assolit mai?
La millor.
O sigui, podem dir que estem en un molt bon estat de salut, no?
Sí, el problema és que ja no podem créixer més, tampoc, perquè la instal·lació és la que és. Nosaltres intentem donar una qualitat en quant als entrenaments i mantenir els ràtios és complicat d'entrenador esportista, i jo crec que aquests números són els perfectes per poder treballar adequadament.
Mm. S'estan mirant alternatives per tal de cercar algun altre equipament o no?
No, és la pista. Hem d'estar molt agraïts que tenim una pista d'atletisme nostra, perquè vulguis o no, tenir una casa és molt més eficient perquè la gent s'apropi a fer atletisme.
Mm. Gael Bestué, olímpica, dos olimpiades, sorgida del Joan Maragall, després passa al Club Mundial Sant Cugat. És el mirall?
Bueno, és la nostra... No és la nostra fita, perquè nosaltres creixem com un club de promoció. El que passa que sí que és cert que no posem traves a res, no? Intentem tenir els millors tècnics, tant a la base, perquè treballin amb un contingut i amb una línia pel futur, i després tenim entrenadors molt qualificats a la part alta, que gràcies a això, pues, hem tingut a la Jael com olímpica i també hem tingut 4 o 5 internacionals i tenim medalles nacionals moltíssimes.
I no us podem deixar de mencionar figures o noms importants dins d'aquesta estructura, com és la secció d'atletisme adaptat.
Evidentment, va ser una aposta des de que quan vam començar, que està creixent, i hi ha vegades que tenim més recolzament o menys, a vegades patim, evidentment, però ens dona una satisfacció molt gran, no només per la secció d'adaptats, sinó que també estem fent un treball inclusiu de gent que poden estar dintre dels grups, diguem, normals, i tenim 3 o 4 que estem treballant ja amb ells, i la veritat és que es nota el creixement tant del propi esportista que té una discapacitat com els companys que veuen que el treball que s'està fent és molt maco i estem molt satisfets d'aquesta secció.
Parlant d'organitzar esdeveniments, penseu algun dia poder organitzar alguna coseta o encara tenim aquelles limitacions que hi havia per instal·lació, no?
Seguim tenint les limitacions. A l'atletisme són 18 proves diferents i ara mateix pues, no disposem de zona de llançaments, amb la qual fer competicions d'un nivell alt és impossible. I ara jo crec que amb la normativa que ja a poc a poc s'haurà de fer alguna cosa, perquè cada cop hi ha més camps amb gespa artificial, el que impedeix fer llançaments. S'haurà de buscar una altra fórmula perquè els clubs puguin treballar i fer esdeveniments d'alçada, encara que sigui un campionat de Catalunya.
Faltant 2 setmanes i arriba el Cross Ciutat de Sant Cugat, fins a quin punt és important aquest cross que mou tanta gent? És una manera també d'enganxar, si em permet l'expressió, el muntanyenc que amb més esportistes, amb més inscrits?
Sí, el cross, fer-lo aquí a la ciutat, pues, és on s'apropen més nens. Nosaltres hem de viure de... Ja dic, som un club de promoció i contra més activitats fem fora i que ens vegin, doncs la possibilitat de créixer és molt més gran.
Per aquesta temporada, quines fites esportives us marqueu?
Bueno, fites esportives, ja dic, club de promoció, el primer és formar. Formar tant a nivell esportiu com a nivell personal. La nostra fita és que coneixin totes les especialitats. I si tenim campionats d'Espanya i campions d'Espanya, doncs és molt millor. Però ara mateix no és la nostra línia de treball, encara que els tenim.
Per acabar, creus que algun dia podrà sortir un altre Gel Vestué del muntanyenc?
Bueno, és complicat, eh? No diré que no. Per nosaltres ja és tot un èxit. Pensa que el CAR, per exemple, si tingués un olímpic amb atletisme, ara mateix ell està ja entrenant, ja és rendibilitzar el que s'està fent. Estem treballant per a veure si ho aconseguim.
Abans hi havia un pas intermig entre acabar la categoria júnior juvenil i ja ser sènior. Vosaltres continueu per aquesta aposta? Heu fet algun acord amb el Barça fa anys perquè els atletes poguessin passar cap allà, o ara mateix ja... Això està...
Bueno, ara mateix no puc parlar. No puc parlar perquè estem parlant. Estem parlant perquè volem tornar una altra vegada a ser filials d'un gran equip per donar sortida a aquests esportistes que quan ja compleixen els 18 anys doncs necessiten una miqueta més d'aire que aquí al club doncs no podem donar.
I seria el Barça amb qui esteu parlant?
A lo millor, sí.
A lo millor.
Sí.
Quan podríeu tancar aquest acord, més o menys?
Nosaltres estem a temporada natural, o sigui, al gener.
Al gener es podria formalitzar i tancar.
Sí.
Doncs ja s'avisaràs, no?
Sí, clar. Molt bé. Evidentment.
Perfecte. Doncs, Toni, ho has explicat aquí a mitges. Estarem pendents d'aquesta possible afiliació amb un club, que no sabem encara qui és, més o menys, ens ho imaginem. I res, que segueixi també la secció i amb aquest registre històric de participants que sempre fa goig i llueix anar qualsevol tarda a la Guinardera i veure tots els atletes i les atletes participant en aquest gran club. Que vagi molt bé i moltes gràcies per venir avui a l'Esport en Marxa.
Moltes gràcies.
Esport en Marxa amb Joan García.
Doncs ara, per acabar el programa, recta final, agafarem el cotxe i ens endinsarem al volant, tot i que nosaltres anem a la velocitat que toca, sempre. Però hi ha una persona aquí avui a l'estudi amb el seu polo negre A88 Rally Team. Ell, bé, fa 15 anys que viu a Sant Cugat, apassionat dels cotxes, bé, aquesta passió del seu pare, passió pels ral·lis, com ell diu, velocitat, tècnica i risc, i a nivell esportiu va començar a córrer, imagineu-vos, 2007-2008, el 2023 van ser subcampions de la Copa d'Espanya de ral·lis de terra, i aquest 2024 van primers destacats del campió de Catalunya absolut de terra i asfalt, i segons el campió d'Espanya de terra, i van guanyar fa poc el ral·li de Granada, primer cop que guanyaven una competició d'aquest nivell estatal, i estan a la recta final d'aquests campionats, i és el Xavi Vidales. Xavi, bon dia.
Bon dia, bon dia.
T'he fet bona presentació, bon màrqueting, no?
Has fet molt bona presentació, sí, sí.
Molt bé. M'ho havies passat tu, eh? Per això has fet bona feina, tu. Bé, recta final, somieu amb aquest títol?
Sí, i tant. Ara que ja estem a la tardor, ja van acabant els nostres campionats, els campionats de rally, i sí que és veritat que en el campionat de Catalunya ja estem amb un lideratge sòlid, destacat, llavors ens faltaria doncs acabar de posar la cirereta en el pastís, i de cara al campionat d'Espanya de rallies de terra, doncs aquesta segona part de la temporada hem estat diguem-ne, guanyant els nostres competidors directes i els hi hem estat retallant punts, perquè en aquest moment anem segons, i hem estat doncs des de Granada, vam anar a Madrid i els hem guanyat en aquests dos ral·lis. Llàstima que en el Rally RAC, que ha sigut aquí a Salou fa unes setmanes, doncs vam tenir un problema mecànic amb el canvi de marxes del cotxe, i aquí se'ns va complicar una mica l'ascensió a buscar aquesta primera posició, i ara seguim segons, però ens hem retrasat una mica envers el nostre competidor.
Només queda una prova, no?
Sí, Campionat d'Espanya queda una prova, que és Andalusia, el Rally de Pozo Blanco, i bueno, allà sortirem, com pots imaginar, sortirem amb tot.
Mm. Quin cost té això per vosaltres, pilots, a través de l'equip, dels patrocinadors? No és com la resta, no? Que fins i tot hi ha algú que pot lucrar-se, encara que sigui mínimament. Vosaltres això no sé com ho compenseu.
Doncs és difícil de dir, perquè aquí podem parlar de costos econòmics, però també podem parlar de costos personals, no? Perquè al cap i a la fi jo sóc empresari i tot això ho fem, doncs és un amateur professionalitzat, diguéssim, no? Però en cap cas som pilots professionals, no? Aquí a Espanya n'hi ha de pilots professionals, internacionalment doncs ens coneixem, però nosaltres doncs hem de treballar de dilluns a divendres, diguem-ne, i tota aquesta passió doncs és sacrifici laboral, és sacrifici familiar i molta empenta.
En les fotografies que m'has passat, hi ha el binomi pilot-copilot o no? O els dos conduïu?
És el binomi pilot-copilot sempre. Vull dir, jo sempre sóc pilot i el Jordi, que fa molts anys que va a la meva dreta, és el copilot. A més, tots dos tenim responsabilitats i tarannàs molt diferents, no? Pues el pilot ha de tenir sang calenta i sang freda, depèn del moment concret, no? I el copilot és una persona molt, molt, molt metòdica que ajuda molt i molt a l'equip.
Entenc que hi ha bona sintonia, no?
Total. És com el meu segon matrimoni.
Uh-huh. I d'aquesta passió pel ral·li, per la velocitat, no s'ha de tenir por, no?
No, clar, no s'ha de tenir por, vull dir, ja té un punt de valentia, no? Perquè a vegades, doncs, amb aquests cotxes amb els que anem, que són cotxes de la categoria Rally 2, ja són cotxes molt competitius, dels que corren el Mundial, no? Seria la segona divisió del Mundial, no?, aquests Rally 2. Amb aquests allidors, doncs, a vegades doncs, hi ha llocs per on es pot passar que no t'ho imaginaries, no? El teu cap t'està dient aixeca el peu, però realment el cotxe i els pilots hi poden passar. Per tant, la part de valentia és important, però també és molt important la part de... No? La part de la rauxa és important, però també és molt important la part de la sang freda i de saber mantenir on toca per cuidar la mecànica, per no punxar, o per arribar fins al final dels ral·lis amb un cotxe en bon estat i poder acabar-los.
Mm. Entre setmana entreneu o impossible?
Entre setmana no, el que sí que fem són jornades puntuals de test. Llavors, clar, com un cotxe de ratlles i les velocitats que anem doncs, per camins o per carreteres, doncs evidentment doncs, no es pot fer en la vida normal, la vida diària, doncs el que fem són jornades de test puntuals, que és tallar un camí o tallar una carretera i llavors allà doncs, fer les passades, no? Fer els entrenos en aquell tram de carretera i anar provant diferents setups, diferents configuracions del cotxe.
I això de parlar amb els ajuntaments? I...
Sí, això s'organitza amb ajuntaments o amb finques privades, també. També quan anem a ratlles del Campionat d'Espanya, molts ratlles del Campionat d'Espanya ja ens proposen una jornada de test prèvia al propi ratll, perquè ja que tenen doncs, tota la, diguem-ne, els recursos humans, la gent preparada de cara al ratll, doncs dos dies abans proposen aquestes jornades de test que ens van molt bé per provar les màquines i posar a punt els cotxes.
I el Dakar encara no?
El Dakar encara no. Seria una il·lusió futura, però de moment encara estem amb la part dels ratllis, que és més velocitat i menys navegació, però bueno, no es pot dir mai que no a grans curses com aquesta.
Molt bé, doncs, Xavi Vidales, pilot de ral·li de Sant Cugat. Esperem notícies, a veure si pots gairebé tocar el campió de Catalunya. El campió d'Espanya també seria un somni. Veurem, última prova, a full, no? Mai millor dit.
A tope, farem tot el possible.
Molt bé, doncs gràcies, Xavi, per estar aquí i molta sort.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit coneixerem les últimes dues candidatures finalistes del concurs de talents OpFest. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns que ve amb més esport santcugatenc i també pendents del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que afronta dimecres de la setmana vinent a les 8 del vespre partit d'anada dels setzents de final de la Challenge Cup. Jugarà davant el Petri italià, sens dubte un gran conjunt, i estarem pendents de tota aquesta actualitat i del cap de setmana. Òbviament, que vagi molt bé, bon dilluns i bona setmana. Adéu-siau.
Esport en Marxa, amb Joan García. Tenir accés a allò que ens dona vida i que cada vegada ens fa més falta... És vital. Més clar. Aigua. A Oxfam Intermón som especialistes en portar aigua a tot el món. Fem que continuï fluint. Descobreix més a oxfamintermón.org. El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com. Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Es
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària, amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
I per segon dilluns consecutiu dediquem el tema del dia a l'OP Fest, el concurs musical organitzat per la xarxa i les televisions locals de Catalunya. Dilluns passat vam conèixer la solista Carla Comín i dos components del grup Maer, i avui coneixerem els altres dos aspirants a representar Cugat Media, el que venim anomenant l'Eurovisió catalana. Sense més preàmbuls, saludem a Lucas Gonzalvo i el Sergi Guixens de Tandem. Molt bon dia, nois.
Molt bon dia.
I a la solista, la Maria Caldés, o si la presentem pel seu nom artístic, la Marieta.
Hola, què tal?
Et direm Maria, per això,
vale,
no?
Perfecte, sí. Va, em sembla bé.
Comencem, si us sembla, aquesta entrevista. I el primer, la pregunta obligada, no és què us ha dut a presentar-vos a aquesta aventura, a aquesta primera edició de l'OP Fest, Maria?
Molt bé, doncs a mi bàsicament és perquè m'agrada la música i aspiro algun dia poder-me arribar a dedicar a la música. Sé que és un món molt difícil, però bàsicament doncs, per tenir una altra oportunitat per poder seguir aquest somni.
Com a trampolí, no?
Exacte, una mica.
I en el vostre cas?
Doncs nosaltres, la sort que som amics gràcies a la música, ens va unir la música, ens vam conèixer des de joves, vam començar a jugar amb la música i ara, gràcies a la música, som amics. Llavors, quan vam començar a fer projectes de música, musicals, vam veure el concurs i ens va fer tota l'emoció realment de presentar-nos per veure on podíem arribar i a veure també on podem portar aquesta vida de músics junts, no?
Havíeu vist l'edició anterior? Aquesta és la primera edició de l'OP Fest, aquest nou format, però s'havien fet edicions anteriors amb un altre nom, que era Objectiu Paqui, que també era un format diferent, era aquell format de covers més semblant a altres concursos de talents. Havíeu vist Objectiu Paqui?
Sí, o sigui, jo no ho havia vist, però sí que havia escoltat a parlar d'ell, però de fet anava a dir Operació Paqui, però és Objectiu, no?
Objectiu Paqui, sí.
Vale, pues no sé,
es confon amb l'altre concurs de talents que comença per Operació.
Vale, sí. Però sí, havia escoltat.
Vosaltres? Sí, nosaltres també. O sigui, nosaltres, bo, per la gent també que seguim i això, i els contactes que tenim també d'altres llocs, o sigui, no només d'aquí Sant Cugat, i això, també l'havíem sentit a parlar, però tampoc és que ho haguéssim seguit.
No hi havíeu participat en...
No, no havíem participat, no. Però és veritat que la guanyadora, que és de Sant Cugat, no?
La de la segona edició, la Martina Burón, sí, sí, era la representant de Sant Cugat, així que teniu que el pavelló superalt.
El tenim mal, eh?
Però res que no sigui superable, escolta, no? Per això estem aquí. És la primera vegada que us presenteu en un concurs de talents?
Jo no. I he fet el càsting de dos programes al de TV3. Se's poden dir, no?
Sí, vale. Tant que sí.
Em vaig presentar a Eufòria i vaig passar a la fase presencial i ja està. I a Operación Triunfo he terminat el càsting primer i res, es va acabar allà, molt ràpid.
Per tant, és la tercera, aquest OP Fest.
Sí, seria la tercera.
A veure si
sí.
va l'avançuda.
A veure.
No, Maria?
Sí, estaria bé. Sí, sí.
Nosaltres, a veure... Clar, és que com
clar,
a grup...
En format 2 és més complicat, no?
Clar, i a més que el grup, o sigui, són bastant... És un grup molt novell. I sí que en l'anterior ens vam presentar un concurs local també de la
Poa Musical,
que es deia Pro Music,
fan molta feina.
I vam poder gaudir de tot el que...
Vam guanyar aquell concurs, sí. Però clar, a un nivell de concurs de talents, no sé si aquell es pot considerar concurs de talents, però és l'únic que...
És l'únic, de concurs és l'únic
que... Però tu et vas presentar alguna cosa o no?
A nivell individual, sí?
A veure, fa molts anys sí que vaig fer un càsting per La Voz, però no.
Que guai.
La Voz Kids o ja la de dos?
No, La Voz Kids. No, sí, perquè fa molts anys. Fa molts, molts anys, però res.
Doncs escolta, teniu almenys un tastet d'altres experiències que segur que serveix per portar-la a la motxilla, no? I com a... està molt bé. Lucas i Sergi, vosaltres us presenteu en format de duo, ho feu en tàndem, però ara, mentre explicàvem, responíeu aquestes primeres preguntes, ja ens heu dit que ja venia d'abans la vostra relació musical. Expliquem-nos una mica la vostra història.
Doncs nosaltres ens coneixem el 2019 o 2018, no me'n recordo.
Abans de la pandèmia?
Abans de la pandèmia. No, era segon de... primer de batxillerat. 17 i jo estava a quart d'ESO.
Ah, vale.
Hem de fer mates.
I això ens vam conèixer allà i els dos ens agradava molt la música. Estava un moment que volíem crear també grups i això per... també gaudint nosaltres principalment de la música. I vam formar un primer grup que es deia Dos Cèntims, amb el qual vam fer moltes coses també aquí a Sant Cugat, que vam arribar també a tocar a l'Encabronada, a la Festa dels Diables. I després, per diversos motius vam formar nosaltres Tàndem, que és un grup que hem intentat buscar recuperar el so de la guitarra, que és algo que, veiem que amb el temps s'està bastant com perdent, i, dintre del context de les músiques actuals. O sigui, fica aquest so guitarrístic de l'època de Sopa de Cabra, l'accent busto, els pets, això, ficar-ho en context actual, i és bàsicament el nostre ADN.
Quina és la proposta musical de Tàndem? Ara ens feies aquest avançament, no? aquesta importància de tornar a posar aquesta guitarra que ens recorda tant aquests grups catalans que ens heu explicant. Com definiríeu el vostre estil?
Nosaltres som un pop-rock català amb essències una mica, com ha dit ell, modernes, de so modern, però no ens volem despenjar del so acústic, que realment és d'on venim, no? També.
Doncs, si us sembla, perquè els oients es puguin fer un tastet de quin és el vostre estil i que puguin sentir un trosset de la vostra proposta per aquest OP Fest, sentim un fragment de Viatges, que és la vostra proposta per al concurs.
Veure les gotes de pluja a la mà, les llàgrimes omplen viatges, viatges que els he amagat. I se'n va aquella olor de juliol, la llum d'una estrella brillava, brillava bocins d'aquell sol. Temps passat, la il·lusió somreia fins tard, i ara com farem per saber, i ara com creurem que es pot fer. Ja no sonen les llums que vas il·luminar...
La guitarra guanyarà presència més endavant en aquesta cançó, en aquest Viatges. De què parla i què té d'especial aquest tema?
Bueno, aquest tema... Ahir estàvem discutint a veure quan el vaig escriure, perquè teníem allò de dir, hi ha bastantes cançons allà, també fa poc hem tret un tema per, bueno, el nostre primer single, de cardar-ho tot, i ens va saber, o sigui, ens va costar situar-ho, però aquest tema jo el vaig composar una època que jo estava bastant deprimit, diguéssim, i bueno, o sigui, la meva idea era composar un tema que pogués, o sigui, que la gent pogués connectar i no només, o sigui, jo ho vaig fer perquè, bueno, m'estimava algú, no sé què, no sé quantos, i necessitava treure aquell sentiment, però no només és un mal d'amor aquesta cançó, sinó que també pogués servir per qualsevol situació que algú està com petit, com tancat en una habitació molt estreta i pugui trencar.
Brutal. L'objectiu de compartir, no? També. Correcte. Aquestes etapes de la vida que tots hi passem en un moment o un altre.
Sí. Correcte.
És una cançó, vosaltres dèieu, fem pop-rock català, a vegades les etiquetes ens condicionen, però bé, coincidim, no?, que seria una mica aquest gènere. Heu presentat una presència que és pop-rock, però que hi ha molta presència de l'autotune, que potser no estem tan acostumats a escoltar-lo amb aquest estil, sinó amb estils més urbans, no? Uh-huh. Com és que us heu decidit per fer-lo servir amb aquesta potència, per dir-ho d'alguna manera?
Molt bona pregunta.
Aquí hi va haver molts debats sobre això, la veritat. O sigui, principalment volíem fer-ho sense autotune, perquè volem defensar el que és la música en directe, veu en directe, veu real, no? Que ara últimament, amb tota l'evolució de la música, creiem que amb l'autotune una mica s'estava perdent el que és la imatge del cantant i estudiar cantant, tenir molt bona veu, però és veritat que no hem fet classes de cant mai el Sergi i jo, però a la vegada ens agrada molt la música, vam estar buscant cantants durant molts anys però no trobàvem i al final ens vam ficar els dos, més ell, i clar, al final durant uns anys cantant arribava a tenir ja certa tècnica i manera de cantar que al final pues, ja va poder ser la imatge del cantant. I més endavant, quan vam voler anar a modernitzar-nos, vam veure que al final, més que una substitució, podria ser més un efecte. Uh-huh. I provar la combinació de rock amb autotune, creiem que era una manera guai de poder veure com és aquesta barreja i ja ens va sortir la barreja.
Sí, l'autotune nosaltres l'utilitzem com un efecte més. O sigui, perquè també...
Com una eina, o sigui, més, no?, al final.
Exacte. O sigui, és un efecte a la veu, com la guitarra, per exemple, té, uh-huh, la distorsió i en el seu moment, doncs, els grans músics se'l van ficar i llavors a partir d'allà, pues, és que hi ha estils musicals que s'han creat en base a això, doncs, amb la veu, més o menys el mateix. Hi ha molts cantants que defensen això. O sigui, la Rosalía, sense anar més lluny, que és un... Uh-huh.
Un referent.
Un referent, sí, i una de les millors músics d'avui en dia... també l'utilitza, i hi ha vegades que l'utilitza i no. Nosaltres pues, també busquem això.
Aquest equilibri, no?
Aquest equilibri d'utilitzar-lo i no.
I a la cançó sentim la veu, sentim la guitarra, sentim aquest autotune, però també hi ha més instruments. En el cas que sigueu els candidats a representar Cugat Media en aquest escenari, en aquestes finals, com es plasmarà això sobre l'escenari?
La nostra idea, de moment... ens agradaria tenir una banda més consolidada. És veritat que amb la Maria ho vam estar parlant, que ara mateix per Sant Cugat és difícil trobar gent que realment es vulgui acompanyar en un projecte com una banda o un grup. De moment anirem sols amb alguna pista llançada, però, uh-huh, serem nosaltres qui toqui, i a mesura que vagi avançant el projecte i anem coneixent diferent gent, doncs intentarem integrar nous components al grup.
Perfecte. Maria, tu ets mestra d'educació primària amb l'especialitat, sí, de música. Ara ens, sí, explicaves també la teva experiència en altres concursos de talents, per tant entenc que el teu amor per la música ve de lluny, sí, i a més n'has fet professió, no?
Exacte.
En tot, sí, cas, sí, crec que ara a més t'estàs formant com a cantant. Uh-huh. Explica'ns una mica.
Doncs sí, l'any passat jo estava treballant en una escola d'educació primària i vaig dir, necessito fer alguna cosa més. Vull dir, sé que la música sempre m'ha acompanyat des de petita, però mai m'havia atrevit a dir, va, ho prioritzo. I res, per Instagram em va sortir l'anunci d'una acadèmia a Badalona, que era un grau de 2 anys, que et formava com... Bueno, es diu Artist Development. Uh-huh. Llavors et forma com en tots els àmbits, en la part d'artista com a cantant. I res, estic a Badalona, vaig fer les proves d'accés i em van agafar. I res, són 2 anys on estaré estudiant música, formant-me com a artista, en tots els àmbits.
A l'OPFest tu has presentat als meus amics.
Sí.
Explica'ns una mica, no sé si també és autobiogràfica, com ens explicava el Sergi.
No, en el meu cas no. No, perquè per meu aniversari de l'any passat, just quasi farà un any, els meus amics em van regalar a produir a un estudi una cançó i vaig decidir regalar-los una cançó que parlés d'ells, ja que ells m'havien fet aquest regal, doncs jo els hi volia tornar d'alguna manera i vaig decidir crear els meus amics com a sorpresa.
I de fet així la vas titular, no?
Exacte.
Si et sembla, sí. Fem també aquest tastet dels meus amics perquè els oients puguin sentir-la i fer-se'n una idea.
Perfecte.
Quan et cal una carícia, quan necessito un petó, quan se t'escapa aquell riure que et fa a ser millor, quan no calen les paraules, quan t'entenc en un segon, quan hem de remar plegats, és allà que sé.
En el teu cas, també, com el del Sergi i en Lucas, et veiem sola en el videoclip amb el teu ukelele, però també hem sentit aquesta pista de fons on hi entra més banda.
Sí.
No? En el cas, faig la mateixa pregunta que Tandem, en el cas que hagis d'anar a defensar Cugat Media en aquestes finals, això com es traduirà sobre l'escenari?
A veure, és que a mi em passa una cosa, que és que em falta trobar músics que vulguin realment...
Teniu la mateixa situació,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Passa molt això. I sí que hi ha alguna aplicació per trobar músic o així, però abans també ho estàvem parlant, que aquí poca gent utilitza aquesta aplicació i es costa trobar músics que vulguin prioritzar dedicar-se a la música.
Escolta, igual aquí surt un nou trio, un nou format.
Qui sap.
En el teu cas, com és el procés creatiu de compondre les cançons? Perquè ets solista, per tant, et toca...
Sí.
Fer de lletrista,
sí.
Fer de compositora...
Sí, a mi em passa que normalment em surt a escriure una cançó quan estic en un moment més com trist, més enfonsada. Per tant, aquesta primera cançó amb la que m'he presentat és l'única així una mica més alegre, jo crec, que de les que he fet fins ara. I, per tant, quan estic sentint alguna cosa que no sé com expressar en paraules o així, doncs, a partir de la música aconsegueixo expressar-ho. O sigui, és la meva manera d'aconseguir... Sí, és la meva manera.
És el vehicle, no?
Sí, és la meva manera.
Per sí. Compartir... I sí. Quins són els teus referents? Ells ens parlaven d'aquestes bandes del pop-rock català mítiques i que tots hem escoltat. En el teu cas, ara jo m'aventuraré, jo sóc una negada en la música, a mi em recorda un punt a la Su.
Sí, no sí tinc bastant Su, bastant Oreja de Van Gogh, i bueno, la meva màxima referent és ara mateix Amaia Romero. M'agrada moltíssim, molt, molt, molt.
No parlarem de la polèmica de l'Oreja de Van Gogh. Ja.
Millor que no, ara?
No, millor que no. Sí. Ens explicaves, en aquest procés, les lletres que ens dius que són en aquests moments potser més tristos, no?, o no tan lluminosos. Amb el tema musical, et passa el mateix? En el moment d'escriure la lletra tens ja una base, fas primer la base, després la lletra...
Jo em poso...
Com t'ho manegues?
Doncs jo em poso amb el piano, o amb la guitarra, o amb l'ukulele, a fer acords... I em comencen a venir directament com melodies. A la vegada jo tinc un tema amb el que vull escriure, començo a deixar idees, anar improvisant. I a la que m'agrada alguna cosa del que estic improvisant, em gravo amb el mòbil i intento posar-li lletra per sobre. O sigui, normalment em ve més la melodia a sota.
Va, el primer.
Sí, però a vegades no, a vegades la lletra, i a partir d'aquella lletra vull posar-li alguna melodia. Jo sempre estic amb el mòbil o en el tren o en qualsevol lloc a gravar-me per si em venen idees i per guardar-ho tot.
Us passa sí. També a Tandem això que la improvisació no entén d'horaris?
Totalment.
Totalment. Jo sóc molt més creatiu a partir de les 2 de la nit.
Totalment, eh? Quan no, ningú te'n no pot escoltar.
Això vol dir que estàs despert.
Sí, eh? No sé què té la nit.
Totalment,
però...
eh?
Però...
Bé, jo totalment. No. Jo aquí difereixo.
Ets més diurn?
Però sí. O sigui, ara fa temps que no composo un tema, però... També el que jo, quan composo, ja no és només el... Vaig a gravar-me amb una melodia, que sí, que jo, quan vaig començar a composar, més o menys, era el mateix. L'únic que ara també forma part de tots els elements de producció. Crec que és molt important.
Lucas, Sergi, Maria, us hem pogut conèixer una miqueta més. Ara haurem d'estar pendent de les següents dates. El 8 de novembre, a les 9 del vespre, tothom atent, perquè des de Cugat Media donarem a conèixer el finalista d'aquesta casa, entre la Maria Caldés, Tandem, la Carla Comín i Maer, que sou aquests quatre finalistes. El 14 i el 21 seran de desembre. La xarxa emetrà les fases eliminatòries dels concursants, això que us preguntava avui. 4 de gener coneixerem els finalistes d'OP Fest i, finalment, l'11 de gener, la gran gala on es decidirà el guanyador o guanyadora d'aquest festival. Des de Cugat Mèdia, moltíssimes gràcies per fer aquest pas endavant i per presentar-vos, per representar el mitjà públic de la ciutat i la ciutat a aquesta primera edició d'OP Fest, i moltíssima sort.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.